I de moment deixem la gent d'aquí i anem per l'assumpte de la línia orbital, aquesta línia orbital que ha caigut així a plom, plum, de cop i volta, per mort de la negociació del pressupost de la Generalitat 2026, que probablement serà un fet, i més tenint en compte que aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en nom del govern, i Oriol Junqueras, en nom d'Esquerra Republicana, han signat ja aquest pacte pels pressupostos que se sustenta, entre moltes coses, en aquest assumpte de la línia orbital ferroviària. Recordin això, eh? És la línia orbital prenent, diguem-ne, metafòricament parlant, l'exemple de l'òrbita planetària. És a dir, tenim una línia orbital perquè els trens, la línia, orbita al voltant de Barcelona. Per tant, com la Terra orbita al voltant del Sol? Doncs d'aquí. Tren orbital. Aleshores, se n'havia parlat de tot plegat. Es va començar a moure tot això l'any 2005, fa 20 anys. Se'n va parlar més l'any 2008. El govern de la Generalitat ho va aprovar l'any 2010 i després va quedar en un calaix. Recordin que 2008, la crisi econòmica, ho va fer saltar tot una miqueta pels aires. El cas és que estem parlant d'un projecte que ha d'enllaçar Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. És literalment un corredor ferroviari, un cinturó que passa per darrere de la conurbació de Barcelona. Una infraestructura de 120 quilòmetres de longitud amb 68 quilòmetres de nova construcció i 23 noves estacions aprofitant i connectant les infraestructures existents. El projecte es desplegarà en 5 fases, hi ha una fase 0 i 4 fases més. La fase de Vilanova, la fase que més ens toca a nosaltres, és la darrera, i s'ha de desenvolupar, segons diu la nota de premsa de Territori, entre el 2027 i el 2041. Comptarà amb una inversió estimada d'uns 5.200 milions d'euros, combinant recursos pressupostaris, finançament europeu i fórmules de col·laboració públic-privada. El nostre ramal, com els dèiem, és el de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú. Dic el nostre ramal, però després ja en parlarem d'aquest assumpte del ramal, que ara no apareix al mapa, però apareixia en el mapa, però apareix en uns altres mapes d'una altra manera. Bé, en qualsevol cas, ara seria així una mica també un parlar per parlar, perquè d'aquí a que la línia estigui feta o es puguin fer les obres que ens toquen més a casa, n'hi ha per estona llarga. L'alcaldessa Aurora Carbonell en va parlar ahir a Sant Sadurní, però sobretot en un escrit enviat als mitjans, defineix aquesta obra d'aquesta forma. El tren orbital és una infraestructura pensada per una Catalunya que vol deixar de ser un embut i vol començar a funcionar com una xarxa, una Catalunya que connecta ciutats, que relliga comarques i que dona força a les segones i terceres corones metropolitanes. Aquest és el fons polític del projecte: reequilibrar el país, fer que el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme no siguin només territoris que miren cap a Barcelona, sinó territoris connectats entre ells. Per això, diu l'alcaldessa, el tren orbital és una aposta de país, perquè fa possible una idea molt simple, però molt transformadora: que viure fora del centre no sigui viure amb menys drets, menys opcions o pitjors serveis. Que el transport públic no sigui només una promesa ambiental, sinó una eina real de justícia social i territorial. I Sitges, diu l'alcaldessa, forma part d'aquesta mirada. El nostre municipi no és un espectador en aquest debat. Sitges apareix en la planificació de la línia orbital i disposa de terrenys reservats per fer-la possible. Fem un apunt aquí, perquè s'ha de dir també que en el seu dia reserveixin els terrenys no vol dir que al final l'obra s'acabi fent. Val la pena dir-ho, eh? Òbviament, reserven els terrenys amb una finalitat, però atenció, eh? Que s'haguessin reservat els terrenys no vol dir que l'obra s'acabi fent. Això és rellevant, la reserva dels terrenys, diu l'alcaldessa, perquè demostra que no parlem d'una idea improvisada ni d'un titular, conjuntural. Parlem d'una infraestructura prevista, planificada i incorporada a la mirada de futur del territori. Aquesta previsió ens situa davant d'una responsabilitat. Sitges ha de defensar el seu lloc en aquesta Catalunya connectada. Ho ha de fer pensant en el municipi, naturalment, però també pensant en el Garraf i en el conjunt del país, perquè una bona connexió ferroviària no només millora la mobilitat, reforça l'economia local, redueix pressió sobre les carreteres, facilita l'accés a l'habitatge, dona més opcions als joves i millora la qualitat de vida. Aquesta ambició, diu l'alcaldessa també, ha d'anar acompanyada d'una exigència clara. El futur no pot servir d'excusa per ajornar el present, i aquí a Sitges el present té un nom evident, que és la R2 Sud. Fa referència a l'alcaldessa tota la problemàtica que ha envoltat la R2 Sud i diu que la nostra posició ha de ser clara i exigent, tren orbital sí, però no a costa de rodalies. Noves connexions sí, però no a canvi d'abandonar les existents. Planificació de futur sí, però amb inversions immediates a la R2 Sud. Des de Sitges volem ser part activa d'aquesta construcció, diu l'alcaldessa, amb rigor, perquè qualsevol infraestructura ha de ser compatible amb el respecte al territori i amb una bona integració urbanística. Per això avui des de Sitges hem de reivindicar tres idees. Primera, Catalunya necessita passar d'un model radial a un model en xarxa, no per anar contra ningú, sinó per fer que el país funcioni millor. Segona, el tren orbital és una peça clau d'aquest nou model perquè connecta territoris que avui no poden dependre sempre de Barcelona per relacionar-se entre ells. I tercera, aquesta aposta només serà creïble si va acompanyada d'una millora clara de la xarxa existent, començant per la R2 Sud, que és vital per Sitges i per tot el Garraf. Bé, com els comentàvem, això ve de lluny. Ve de lluny i en algun moment van coincidir el projecte de la línia orbital amb l'estudi del soterrament de la via del tren. Se'n recorden del soterrament de la via del tren? Hem d'anar a petar l'any 2008-2009, fins i tot una miqueta abans, l'any 2007, l'alcalde Jordi Baiget declarava que esperava que el 2017 comencessin les obres per soterrar la via del tren. I en el seu moment es parlava que aquest soterrament de la via del tren a Sitges havia de compatibilitzar-se amb el tren orbital. L'estudi pel soterrament de la via del tren a Sitges havia també d'incorporar tot el que feia referència a la línia orbital ferroviària. Es deia en aquell moment, des de l'Ajuntament es deia, el tren que enllaçarà Vilanova amb Mataró tindrà parada Sitges i permetrà millorar la mobilitat dels ciutadans, bla, 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 bla. En el seu moment, i ho poden trobar al nostre web, però hem anat enrere en el temps, El director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, el mes de maig de l'any 2008, exposava al Consell Comarcal del Garraf el projecte de la línia orbital i com ja s'havia començat a fer la previsió de reserva de terrenys.
La línia orbital ferroviària neix de la reivindicació dels municipis de la segona corona metropolitana, és a dir, del Garraf, on estem, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia, doncs de que hi hagi una línia que sempre dic que és per la segona corona metropolitana, serà el que serà per la primera corona de la línia 9 del metro de Barcelona. Per tant, és una línia important estratègicament, és una línia que cus la xarxa ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona, que trenca l'excessiva radialitat que té, que en un primer nivell la trenca la línia 9, que ja està en fase avançada de construcció, i en un segon nivell serà la línia orbital ferroviària en el futur. És una línia que té més de, a la comentació que estem parlant, ho veureu, més de 115 quilòmetres de longitud, per tant, és una gran inversió, que parteix de gairebé 2-3 anys que portem d'estudis, de documents de criteris per a la informació pública, en els quals doncs, hi ha hagut processos d'al·legacions per part de les institucions, especialment les administracions locals, consells comarcals i municipis, que ara estem en una fase en la qual hem adjudicat la realització del que anem pla director urbanístic, que suposa un document en el qual farem la reserva de terrenys afectats per la línia. És a dir, jo explicava avui dient el traç gruixut, és a dir, l'afectació per evitar doncs, que es pugui introduir qualsevol tipus d'actuació que l'invalidi en el futur, més enllà de quan això sigui aprovat, prèvia informació pública, això serà sotmès lògicament a informació pública, com qualsevol document urbanístic, perquè modifica el plantejament general dels temes municipals per on passa, per això es diu pla director urbanístic. Esperem que puguem tenir el document a finals d'aquest any, en el conjunt de tota la línia, també en el Garraf, en 4 trams, ho sometrem, esperem que de forma conjunta, o si més no, simultània, el conjunt de la línia d'informació pública, a principis de l'any vinent, i poder disposar, on que tinguem de l'aprovació i degudament consensuada a través de la informació pública, doncs poder ja tenir el document urbanístic que marqui el que podien dir les afectacions de futur. No? A partir d'aquí començarem a redactar els estudis informatius, els quals entrarem ja en els detalls de traçat exacte de la línia. No? Per tant, estem en una primera fase encara embrionària, per la qual comença doncs, el projecte a caminar. És un projecte d'una gran envergadura, com he dit abans. Avui, ja baixant, focalitzant, doncs, evidentment hem tractat més el tema del Garraf. Jo crec que, i així ho he dit, que encara estem en una fase d'aquests propers mesos d'acabar de perfilar algunes de les qüestions que aquí s'han plantejat, tant per la Consell Comarcal com per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Canyelles, de com acabar encara de definir aquesta línia en el seu pas pel Garraf. Sí que hi ha un tema que, òbviament, ja és un document signat, fa tot just poc més d'una setmana, entre l'alcalde de Sitges, la ministra de Foment i el conseller del nostre departament, en el qual diu que es farà un estudi per reduir l'impacte i la integració de la xarxa ferroviària convencional al municipi de Sitges. No? Òbviament, això no va de quedar al marge, sinó tot el contrari, d'anar absolutament coherent amb el que fem en la línia orbital. Per tant, haurem de veure com aquesta integració de Sitges doncs, enllaça a la línia orbital.
9:21, això és el que deia el director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, fa només 18 anys, el 12 de maig del 2008. I l'han escoltat, ell mateix comentava que ja feia 2 o 3 anys que s'estava en estudi de la línia orbital i que ara, pel 2008, es parlava del pla director urbanístic de la reserva de terrenys de tot plegat. O sigui que, si fa o no fa, portem 20 anys en aquest assumpte. Per bé que d'aquests 20 anys n'hi ha hagut a la vora de 15 que això ha quedat somort. L'any 2010, la Generalitat va aprovar la memòria d'aquest pla del tren orbital. Bé, en aquesta memòria s'assenyalava que Sitges tindria una nova estació que portaria per nom Sitges Llevant, una estació que estaria situada, perquè vostès ens entenguin, a la zona de l'aparcament de l'Aquàtic Paradís. Ja en aquell moment, l'any 2009, Esquerra Republicana a Sitges presentava, diguem-ne, un cert recel a un plantejament d'aquest projecte pel que tenia d'impacte urbanístic a la zona. Els llegim exactament el que es deia en aquest article d'Esquerra publicat a l'Eix Diari el 19 d'abril del 2009. Diu, entre altres coses, davant d'aquest pla director, el qual tothom pot mirar-se i baixar d'internet, veiem amb molta preocupació la proposta, sobretot pel que planteja en un dels plànols, de construir per travessar des del terrer túnel actual de les costes del Garraf fins a la futura estació de l'antic pàrquing de l'Aquàtic un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quintmar i Aiguadols. Això, eh? Un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quintmar i Aiguadols. Addu que aquest despropòsit condiciona el futur soterrament de l'actual tren. Això és el que es deia el 2009. Bé, el 2010 la Generalitat aprova, diguem-ne, aquest plantejament de línia orbital ferroviària i en el plànol apareixen estacions noves, aquesta que els comentàvem de Sitges Llevant, a la zona del pàrquing de l'Aquàtic, una estació que portava per nom Garraf Park and Ride, que estaria situada, perquè vostès també ens entenguin, als vols de les Roquetes, als afores de les Roquetes, 3 estacions noves a Vilanova, una estació a Sant Pere de Ribes, a la zona de Sant Camil, l'estació es deia Sant Pere de Ribes, Sant Camil, una estació a Canyelles i de Canyelles a Vilafranca. Llavors, a partir d'aquí, la Granada, l'Avern, Sant Sadurní, Gelida i Martorell per enllaçar amb l'actual línia ferroviària. Això l'any 2010. Això apareixia al web de Territori fins fa 4 dies. Ahir, arran de la presentació del projecte de la línia orbital, al web de Territori apareixen uns nous plànols i una nova memòria. Ni en els plànols ni en la memòria del web de Territori apareix aquesta estació de Sitges Llevant. no hi apareixen. En contrapartida a això, des d'un punt de vista polític i oficial, ens diuen que sí, que el ramal continua existint i que continuarà existint. En el perfil d'Instagram del president Illa apareix un ramal que va per a Sitges, però no amb la mateixa trajectòria que en el plànol de l'any 2010, sinó que apareix un ramal que passa directament per sobre Santa Bàrbara, així com aquí. Plom. Però bé, diguem-ne que es diu que hi haurà un ramal, però en cap plànol ni en la memòria que està penjada al web del Departament de Territori, en la memòria actualitzada, apareix aquesta sessió de Sitges-Llevant. És un problema o no? Perquè agafen vostès el tren de Sitges a Vilanova i a Vilanova enllacen amb el tren orbital i s'ha acabat la discussió. Però el ramal, de moment, no apareix. Si acabarà apareixent o no, en fi, queden molts anys també per poder-ho resoldre. Però hem tingut plànols de tota mena, però els plànols que estan penjats al Departament de Territori amb la memòria, aquesta estació que apareixia la setmana passada no apareix aquesta setmana. I ara anem per l'acte que ahir es va celebrar a Sant Sadurní d'Anoia, en la qual hi va participar l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i de l'alcalde de Caldes de Montbuí, Isidre Pineda. Ells quatre van deixar testimoni, també, òbviament, va parlar Oriol Junqueras, el president Illa i la consellera Paneque, que va fer referència que es tracta d'una inversió estructural i estructurant. Amb 13 minuts, aquí tenen, en resum, el que es va dir ahir sobre el projecte del tren orbital, el que va dir la consellera Paneque i el que va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell.
La línia orbital ferroviària en marxa. Una nova infraestructura que connectarà municipis del Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme en un recorregut de 120 quilòmetres i 40 estacions. Una línia que afavoreix la intermodalitat, connectant els diferents modes de transport dels corredors metropolitans i impulsant un nou model ferroviari en xarxa. Més descentralitzat, amb més capacitat i més resilient. Una infraestructura que impulsa la connectivitat de la Catalunya del futur, donant resposta al creixement de població i de la mobilitat, obrint noves oportunitats i afavorint la cohesió social. Amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros, la línia orbital ferroviària suposarà la construcció de 23 noves estacions, 68 quilòmetres de nova infraestructura i l'adquisició de nous trens. Un projecte ambiciós, amb un desplegament en 4 fases i que començarà reforçant l'R8, amb més trens, més freqüència i 3 nous intercanviadors. La línia orbital ferroviària és un gran projecte de país per connectar persones i vertebrar el territori. Fem avançar Catalunya cap al millor futur per a tothom, per viure, treballar i prosperar. Generalitat de Catalunya.
Una nova infraestructura que passarà pels municipis de 6 comarques diferents: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Seran 120 quilòmetres de recorregut amb 40 parades. Per parlar de transformació, de connectivitat, de mobilitat i, sobretot, de l'impacte que tindrà en els ciutadans i ciutadanes d'aquests municipis, demano que m'acompanyin a l'escenari 4 alcaldes i alcaldesses de 4 dels municipis per on transcorrerà aquesta línia orbital ferroviària. Són l'il·lustríssima senyora Marta Ferrés Falguera, alcaldessa de Sabadell, la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, l'il·lustríssim senyor Francisco Romero Gavarra, alcalde de Vilafranca, i l'il·lustríssim senyor Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Si m'acompanyen, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. I ara ens movem una mica cap a la costa, cap a Sitges. Alcaldessa, com valoreu des d'un municipi de costa amb tant turisme, tant moviment i els ciutadans que volen arribar una mica millor a tot arreu?
Doncs, evidentment, molt positivament. N'hi ha un ramal, encara que no es vegi, en el Planell, però n'hi ha un ramal que arriba fins a Sitges i també Sant Pere de Ribes, important perquè Sant Pere de Ribes precisament hi ha una estació que està en l'Hospital Sant Camil, que també és molt important, que precisament aquesta visió de les xarxes de mobilitat que puguin anar a tot arreu, que la gent pugui anar no només a estudiar, a treballar, sinó que puguis anar al metge, que puguis anar a l'hospital, que no tinguis que anar a Barcelona sempre. Des del Garraf sempre ho hem dit, cap a Barcelona teníem de tot. Ara, malauradament, no funciona gaire bé, és veritat. Però tens autobusos, tens trens, però cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I, per tant, és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ara ha de ser realment una realitat, no? Abans parlàvem d'exemples, la meva filla fa 2 anys, li comentava l'alcaldessa, va decidir anar a estudiar a Sabadell. I per anar des de Sitges a Sabadell havia d'anar per Barcelona, evidentment, fent aquest canvi, que si anava perfecte i tot quadrava bé, trigava 1 hora 40 minuts aproximadament. Però si tenia la mala sort que no hi havia bé la connexió, tardava 2 hores, 2 hores i mitja. Això què afectava? Afecta l'estudiant, afecta la família, afecta que potser ha de deixar aquell estudi, afecta... Els efectes col·laterals són molt grans, no? De que no funcioni bé la mobilitat. Per tant, els efectes positius també seran molt grans, tant per la societat com per l'economia en general.
Què creu que canviarà la vida dels ciutadans el dia a dia quan entri en funcionament la línia orbital?
Bé, des de la costa, nosaltres que precisament tenim molt una economia de servei i justament ara ens trobem amb molta falta de treballadors que precisament tenen dificultats per arribar. Per tant, entenem que hi ha empreses fins i tot que no es volen implementar en el nostre territori, en general el Garraf, perquè la mobilitat és molt difícil i els treballadors no poden arribar. I que els treballadors no puguin venir a treballar no només fa que les empreses no vinguin, sinó que quan han de venir, acaben arribant amb transport privat. Nosaltres, evidentment, que volem sobretot promocionar el transport públic i ens veiem forçats a que la gent hagi de venir amb transport privat. Això vol dir que tens les carreteres més col·lapsades, vol dir que els municipis han de buscar aparcaments perquè t'arriben... És a dir, és un problema. Per tant, entenem nosaltres que un tren orbital, un tren que pot connectar totes aquestes grans ciutats, tots aquestes grans ciutats que tenen moltíssim potencial econòmic i que nosaltres també podem rebre molts treballadors, podran venir amb transport públic, que al final és el que volem tots i totes, no? Per tant, el benefici està claríssim. I això sí, no ha de ser en detriment mai, perquè això és una visió de futur, perquè s'ha de planificar, perquè algú ha de planificar i ara estem planificant el futur i no ha d'anar absolutament en detriment del dia a dia, d'avui. Per exemple, a Garraf, reivindicar la R2 Sud, que és una línia molt massificada i que té molts problemes i que també volem que s'ampliïn alguns trams i que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia, que puguis viure i treballar relativament a prop i que no ho passis malament cada dia per anar a estudiar o per anar a treballar, perquè o bé vas amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses, no? Per tant, és una aposta de futur boníssima i, a més, repeteixo jo també, amb aquest bon consens que hi ha, que entre tots i totes s'ha de planificar aquest futur.
Però ara demanaria que m'acompanyés a l'escenari l'honorable senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, perquè ens adreci unes paraules, consellera.
Permeteu-me que assenyali 5 elements que crec que són prou importants vinculats al projecte que avui donem impuls, el de la línia ferroviària orbital. El primer és com ho veiem des del present o com encaixa aquesta peça en les inversions que estem fent en aquests moments en l'àmbit de Rodalies. Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies. I aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor. S'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur. De fet, jo diria que la línia orbital ferroviària és una inversió estructural i estructurant, després m'hi referiré respecte al territori, perquè dona en aquest sistema metropolità, en aquesta zona metropolitana, una mobilitat completa i fa que hi hagi un salt qualitatiu importantíssim i que tingui un potencial completament nou, tal com també deien els alcaldes i alcaldesses. Per tant, aquest és un primer element que volia assenyalar. El segon, aquesta capacitat d'aquest projecte estructurant en el territori i d'interconnectivitat, com es recollia també en el vídeo que hem vist ara, no gens menys, fa que aquesta segona corona o regió metropolitana estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità. I un element també estructurant d'aquest projecte i és que generarà també una millor connectivitat Catalunya endins, perquè aquest nou eix enllaça amb els eixos del litoral, de fet per on es mouen R1, R2, el 80% dels usuaris actuals de Rodalies es mouen en aquests eixos litorals, però també amb aquesta connectivitat a la R3, a la R4, per tant Catalunya endins, Catalunya central, Osona, Ripollès i Pirineus d'una banda i Terrassa-Manresa per l'altra banda amb l'R4 i també amb la R8 de Martorell, Granollers i Cerdanyola Universitat. Per tant, un projecte que fa un salt qualitatiu en aquest arc metropolità però que alhora també ens apropa a la Catalunya interior i ens dona aquesta mirada estructurant i estructural i d'equilibri territorial Catalunya endins. Tercer element, Catalunya necessita serveis públics a l'alçada d'un país de 8 milions d'habitants. El creixement econòmic i l'augment de l'ocupació només tenen sentit si van en reversió del conjunt de la població, per tant, aquesta prosperitat compartida. Per això calen salaris dignes, fiscalitat justa, perquè la riquesa creada contribueixi, entre d'altres, a finançar serveis i el de la mobilitat és un servei públic fonamental a Catalunya, que faci impossible la cohesió social i la competitivitat de país, també s'assenyalava, no? La competitivitat econòmica i social d'aquest arc. Quan els beneficis es concentren o els salaris no permeten sostenir dignament la vida ni aportar el bé comú, el sistema es desequilibra i creixen desigualtats i els serveis públics es malmeten i la societat perd qualitat de vida. Per tant, reforçar els serveis públics, donar competitivitat, és un element també, crec, molt rellevant d'aquest projecte, entre d'altres. Quart element, el de la planificació. M'han sentit dir moltes vegades que tenim un país pensat per 6 milions, però ja anem més enllà dels 8. És probable que en aquests últims anys i governs haguéssim pogut incidir més en l'àmbit de la planificació per no trobar-nos en situacions com les que tenim en aquests moments. I, per tant, la planificació que significa aquesta línia orbital ferroviària també farà que governs futurs no es trobin en situacions com les que hem viscut en aquests moments. Per tant, planificar la Catalunya ferroviària del futur és un element, crec, també rellevant. I finalment, l'acord, també se'n parlava, l'acord entre institucions i també la continuïtat institucional. El president Maragall deia, i crec que no s'equivocava gens, que les inversions més importants a Catalunya, si mirem què hi ha al darrere, sempre hi ha l'acord entre diferents institucions. La línia ferroviària orbital és també la conseqüència directa d'un acord amb Esquerra Republicana, que a més dona continuïtat a un treball que havia fet l'anterior govern d'incloure el març del 2024 l'estudi informatiu ja d'un d'aquests trams, el de Sabadell-Granollers. Per tant, crec que aquest també és un element prou rellevant de l'acord que presentem avui. En definitiva, Catalunya es troba davant un escenari de canvis molt intensos. Som 2 milions de persones més i això ens permet créixer. Això no obstant, el que no pot passar és que alguns creixin molt mentre que d'altres, la gran majoria, perdin poder adquisitiu. Per tant, crec que també compartim en aquest cas amb Esquerra Republicana el fet que el benefici només té sentit si és a favor de tothom. Els serveis, com el de la mobilitat, aporten progrés, competitivitat i al seu torn ha de finançar també una vida de més qualitat per tots i per totes. Des del govern, des del departament, estem al costat d'aquest creixement que ha de ser equilibrat, estructurat respecte al territori i, insisteixo, en benefici de tothom. Moltes gràcies.
La consellera Sílvia Paneque, a l'acte de presentació del projecte de la línia orbital ferroviària, com els dèiem, recuperat del fons d'un calaix per mort del pacte que ha de possibilitar el pressupost de la Generalitat del 2026. El dubte que ens queda, més enllà de tots els dubtes, del finançament, de la cronologia, de l'execució de l'obra, de tot plegat, de si l'arribarem a veure o no l'arribarem a veure, més enllà de tot això, el més immediat és aquest del ramal. En la memòria i els plànols del Departament de Territori no apareix aquest ramal que portava l'estació Sitges-Llevant, situada més o menys a la zona del parc aquàtic. En el plànol que ha publicat el president Illa i en l'àmbit polític el plànol que reparteix per tot arreu, apareix un ramal que no passa, repetim, no passa pels mateixos terrenys que es van reservar l'any 2010 per l'execució d'aquest projecte, sinó que aquest ramal que es presenta en aquest plànol que publica el president Illa va directament, que els direm, per Santa Bàrbara avall, fins a arribar a l'estació de tren. És a dir, des d'un punt de vista polític es diu que hi haurà un ramal, des del punt de vista de l'expressió en el plànol aquest ramal no apareix, doncs en algun moment aquestes dues posicions s'hauran de trobar o no. Però encara és molt d'hora, perquè d'aquí al 2041 som, repetim, la darrera fase de l'execució de l'obra. Hi ha fase 0, 1, 2, 3 i 4. Doncs la de Vilanova és la quarta. Per tant, com diria el Tenorio, que largo me lo fiáis.